Això és Eix Musical, el programa d'entrevistes de la nostra escena de la música, presentat per Joan Vendrell Gannau.
Benvinguts a Eix Musical. Avui tenim com a convidat el Guillem Pons a Obinyà i es presenta com el Telmo Fiesna i, a més, ens presenta el seu últim single, que és El reloj de la vida. Benvingut.
Moltes gràcies.
Abans de parlar del teu projecte, m'agradaria parlar una miqueta de, sobre tu. Val? I la primera pregunta és, què va arribar primer, la música o ser actor? I dic, em sembla que és la música per culpa de la teva mare, no?
Sí, sí, sí. La música va arribar d'hora perquè als 5 anys em van apuntar a classes de piano i als 8 de cello, i llavors vaig anar al Conservatori d'Andorra, etc., perquè jo sóc de Puigcerdà i és el que quedava més a prop. I després ja quan vaig baixar a Barcelona per estudiar a la universitat a fer magisteri, doncs ja vaig començar amb el cant modern, vaig investigar una miqueta com composar, etc., i és quan ja vaig tirar cap al terreny més pop i fer les meves pròpies cançons, etc. Però primer vaig presentar-me alguns concursos de covers i això.
Uns quants concursos de
covers. Sí, uns quants. Sí.
Ara en parlarem també una miqueta d'això. I la teva faceta d'actor?
La faceta d'actor va arribar una mica de casualitat. O sigui, jo vaig veure... Primer vaig fer el videoclip de Bajo la luna i en el 2019, que és una mica el meu debut.
El teu primer single amb el teu propi...
Sí, fer el videoclip doncs havia d'actuar una miqueta, però clar, no hi havia ni guió ni hi havia res. Però després vaig veure alguns càstings a iatcasting.es i aquestes coses, i vaig veure un que semblava interessant perquè et formaven abans de fer una obra. I és la Llibreria Màgica, que porto un any i mig ja
al
Teatre Neu. Exacte. I bueno, jo vaig anar al càsting una mica per sortir de la zona de confort, perquè jo sóc molt tímid i llavors m'agrada superar barreres, i per això m'autoempento una miqueta i em forço a donar passos, no? Llavors la manera de fer-ho una mica era presentar-me aquest càsting a veure què tal. No anava amb cap tipus d'ambició d'arribar a entrar, però va sonar la flauta i vaig entrar. I llavors doncs allà et formaven una miqueta el Ramon Pros de Peixos Peixeres i tal, durant uns mesos anàvem fent assajos i tal, i al setembre 2022 ja vam començar el Teatre Neu, i des de llavors que portem un any i mig...
Els dissabtes, no?
Els dissabtes, i a més últimament estem fent sold out, o sigui que va superbé.
Sí, molt bé, sí. Perquè el Teatre Neu a vegades costa l'úplic. Sí. Jo he fet també teatre allà, justament aquest, coneixo la casa. I a part d'aquesta faceta d'actor i de músic i tal, tens també una vocació, entenc, com a professor ensenyant precisament música.
Sí, sí,
aquí
sí.
A Barcelona, no?
Sí, jo sóc mestre d'especialitat en música de primària, també a vegades faig infantil, però la meva titulació és de primària, diguéssim, i ara estic a les llistes de la borsa docent, que de fet estic preparant opos que venen ja a l'abril.
Ostres, o sigui, una feinada. Sí, sí, Déu-n'hi-do, sí, sí. Les opos són duries.
Sí, no. S'ha de fer un treball que Déu-n'hi-do, sí.
I... els teus instruments, jo sé que són el piano i el violoncel, però també t'heus tocat la guitarra, o sigui, com...
Bueno, la guitarra jo l'he intentat, però no se m'ha donat tan bé com per tirar endavant. Llavors jo, els meus instruments són el piano i el violoncel, amb el que composo és amb el piano.
Vale, sí. O sigui, el teu instrument és, mare, és, diguem, és el piano.
Bueno, a nivell de pop i tal, i acompanyar-me cantant, sí. Perquè seria una mica complicat i estrany acompanyar-se amb el violoncel.
Bueno, mai se sap.
Hi ha gent que ho ha fet, eh? Ja. Una mica així...
Que seria innovador.
Sí, sí. però l'instrument que més domino és el violoncel, sí.
I parlant d'aquests profe i tal, has tingut profes en la part de cantar música a la Nina, no?
Sí, 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 sí. Vaig estar 4 anys anant a Nina Studio amb la Nina, i la veritat que va ser un canvi radical en la meva veu i en la meva manera d'enfocar les cançons, perquè em va donar tota la tècnica ella. O sigui, abans havia fet un any o un any i mig amb altres profes, però és que una hora amb la Nina és una virtuosa.
Ah, sí?
O sigui, clar, ella, a part de ser cantant, tenir tota l'experiència que té musicals, etcètera, que ha sigut directora d'Operació Triunfo i tot, també és logopeda, llavors té un coneixement molt gran de tot el que és la tècnica vocal i tot el funcionament de la veu. Llavors em va donar una empenta molt important, perquè ja la primera classe vaig avançar més que l'any i mig anterior i vaig flipar. Sí, sí. Sí, sí, no, és tremenda. Té unes eines que, si les saps fer servir, és brutal.
Sí, has fet els 4 anys ja i tens
sí.
Una espècie de títol o alguna cosa, suposo.
Bueno, allà pots anar fent classes lliurement o després fa una formació més reglada, però la formació reglada l'ha tret ara fa un any o així, que ho està fent amb gent jove, que després els ajuda també a potenciar, doncs, quan treuen un single o tal, i els promociona i tal. Uh-huh. Però jo ho vaig fer abans, jo ho vaig fer entre el 2018 i el 2022 o així, i llavors anava com per lliure, diguéssim.
Vale.
Sí, sí.
I per la banda de l'acting, doncs has tingut professors com el Cesc Casanovas, el Xavi Serrano. No t'han fitxat pel Polònia, doncs?
No, però amb el Xavi Serrano vaig fer doblatge.
Ah, sí.
Vaig fer doblatge, que també vaig fer una mica de doblatge a l'escola de doblatge de Barcelona, la que està Tetuán, però encara no... O sigui, no m'he professionalitzat en això. Això ho he tantejat una miqueta, però per professionalitzar-me no descarto fer la, diguéssim, la titulació superior que fan a l'EDB en un futur.
Ja, jo també m'estic mirant aquest tema. O sigui, que és un món... Conec bastanta gent que viu d'això, de doblar. És un món complicat, però està força bé.
Sí, després, a més, es pot complementar amb el que és locució publicitària o podcast o històries d'aquestes, que amb això vaig anar amb l'Albert Peñarroya, que és un crac com a profe també, i també és un altre camí. Que,
mira... Sí, mira, aquí, la ràdio. Sí. I tornant a la teva faceta de músic, abans de comentar que has participat en diversos concursos, no has pensat en l'eufòria ara que està...
L'eufòria, mira, una vegada vaig passar el primer càsting i llavors tocava el presencial, però em va coincidir amb un viatge, tu.
Ostres.
Era un fin d'hora dissabte del desembre, fa un parell de desembres, i al final era o vaig al càsting, però te la jugues perquè mai saps si entraràs si no, o tinc un viatge pagat a Firenze, a més era un viatge romàntic, tal. Ostres, tu, em vaig decantar pel viatge perquè si no... L'altre era una loteria.
Sí, ben fet. Més així, perquè són molta gent i és complicat també, no? Entenc.
Sí.
I quines són les teves influències musicals? Abans fora del micro ja hem dit que pot ser el nou Sergio Dama, però també hi ha un Bustamante...
Sí, no, a veure, és que a mi Operación Triunfo, jo tenia 7 anys, em va enganxar en una edat que vaig fer molt fan... I a part es va convertir una mica en el meu somni. O sigui, jo de petitet ja agafava el mirall, em pentinava com el Bustamante o com el Bisbal intentant fer risos.
O m'han dit que també com la Xenoa.
Sí, no. De tot provava.
Sí.
I com l'Àlex Casademunt, pobre, que ja no està entre nosaltres, però ja. M'encantava també. I sobretot pel seu carisma.
Sí, d'acord. I per tant, OTV va ser com el que et va dir jo vull fer això?
Sí, bueno, ja al cotxe sempre escoltàvem Nino Bravo perquè ho posaven els meus pares i Sergio Dalma i ja m'agradava molt aquest rotllo, però Operación Triunfo, clar, veus partir gent que no té, diguéssim, coneixements de música o que no té bagatge en escenaris i els veus convertir-se en un artista consolidat i clar, això quan ho veus amb 7 anys dius, ostres, jo igual quan sigui gran també podré ser com un Bustamante, saps?
Clar. I et defineixes per això com pels referents que acabem de comentar com a cantant de pop romàntic, no?
Sí, jo soc cantant de pop romàntic i intento fer balades i és això una mica la meva essència musical.
I zero autotune, no?
No, autotune no.
Et mantens a aquesta dinàmica, sí. Que tothom se'n va cap allà.
Tothom se'n va cap a l'urbano, cap al reggaeton, però jo intento tirar de lo que a mi m'agrada i de lo que a mi m'identifica perquè també marca una mica la diferència. Sí. I a part que no m'hi veig fent reggaeton ara mateix.
Cantes en castellà, algun tema has tret en català?
Sí, per primer cop,
exacte. Uh-huh. I no sé si t'atreveixes amb l'italià, perquè sé que tens una mica de fascinació pel tema Itàlia.
Sí, jo quan he fet concerts he fet alguns covers en italià, de Marco Mengoni o d'Eros Ramazzotti o d'algun d'aquests, però... Composant només tinc un tema, de moment en italià. No, el tinc complet, en italià, però no l'he tret mai. Vale. No l'he gravat encara a l'estudi. Diuen que promet, jo li vaig ensenyar al productor i va dir aquest m'agrada, eh? Però no m'acabo d'atrevir pel tema de que, clar, el no ser natiu italià, potser el vocabulari encara és una mica simple.
Ah.
Llavors, estic esperant millorar el meu italià encara una mica més perquè ja el tema estigui al nivell dels altres.
I la fascinació per l'Itàlia, d'on ve?
Això ve de lluny, eh? Perquè, a veure, els meus pares, quan es van casar, el seu únic viatge que van fer a l'estranger va ser a Itàlia. Llavors, ells sempre, de petit, sempre m'han parlat de que Itàlia és un país molt màgic, que tal, que qual, i això ha anat fent meia, diguéssim, eh? Llavors, també, de petit, jo veia l'Astèrix i Obèlix i els romans, encara que volguessin pels aires de les gorretades que rebien, però a mi m'encantaven. Jo tenia un Juli César allà de joguina que, bueno... I tot això va anar creant una miqueta una passió per Itàlia, que després es va culminar amb el meu primer viatge també a l'estranger, que també va ser a Itàlia, a quart d'ESO, i realment vaig constatar que tota aquesta màgia que deien els meus pares que tenia Itàlia la té... I després d'això, doncs, ja vaig anar a classes d'italià quan vaig baixar aquí a Barcelona i vaig fer un parell de viatges d'un mes intensius allà, a Florència i a Roma, i a part d'això és que m'encanten les pel·lícules italianes, la música italiana, tot l'art italià, em torna boig.
T'entenc. I del tema així italià, el teu nom surt allà.
Sí, bueno...
El teu nom artístic, vull dir.
Sí, està com inspirat en Cassoni a italià.
Exacte. Sí. Però explica, perquè...
Clar, Guillem en italià és Guglielmo. Però clar, jo no volia ser exactament Guglielmo tal qual, sinó que volia fer alguna cosa més pròpia, més original. Llavors vaig agafar l'última part, que és la que mai s'agafa per abreviar, i vaig dir, doncs, Elmo, però sonava com a el monstre de les galletes o com d'aquest, no tenia massa sentit. I llavors, amb el cognom vaig fer com una mena de puzzle, que les ciutats que més m'agraden són Firenze, que és Florència en italià, o també Siena, que és també de la Toscana, és molt medieval i tal, i m'apassiona bastant també. Vaig com barrejar-les i va sortir Fiesna.
Que quan ho vaig llegir per primer cop va sortir Fiesta. I vaig dir, no, sí, sí. Hi ha una N, hi ha una N.
Molta gent es confon.
I fer-me el Fiesta.
No, no, precisament no. Però bueno, llavors, clar, la Z de Firenze no estava, llavors vaig dir, doncs mira, la poso el nom i així ja surto dels titelles i tal.
Bueno, segur que amb aquest nom no hi ha ningú a Google que et guanyis.
No, sí. Poses això, però si el Mofierna només surto jo, sí. O el Yelmo Cines, però dius...
També pot ser. Perquè corregeix, no, voldries dir...
Exacte, sí, sí. Això al principi passava molt, ara ja comença a sortir més el meu, sí.
Les teves lletres, les dels que has fet fins ara, parlen bastant de desamor. L'han tancat el cor bastant sovint?
Sí, a veure, les que he tret fins ara, que diguéssim que formen part una mica del projecte, que seria treure un disc amb aquest format de producció que és tota sense midi, amb instruments orgànics i tal, que ho estic fent a Sol de Sants amb l'Alberto Pérez. Uh-huh. Tots aquests temes, que han sortit 6, i tinc previst treure'n 4 més, però ja amb l'àlbum complet, van totes de desamor, perquè totes són d'una època que jo composava, diguéssim, entre el 2020-2022, tot el que vaig composar llavors, les millors, les he seleccionat i són les que he gravat, no?
Vale.
Llavors, és l'època aquesta que em van trencar bastant el cor, sí. Era una època que jo m'inspirava quan em destrossaven la vida, que em senté al piano i serà la meva teràpia, una mica.
I és la tristesa és una forma més d'inspirar que la felicitat, o creus que després podràs fer temes amb rotllo felicitat?
A mi em costa una miqueta, no soc com el Manuel Carrasco, que és molt bonic tot el que canta, perquè tot és com molt feliç, tot és me gusta no sé què de ti, i tot és happy flowers. Jo soc més una mica de desamor, de tristesa, una mica com el Pablo Alborán, potser en aquest sentit, que sempre és tot molt, molt trist, molt depressiu. És el que m'inspira, perquè el piano, sentar-me i composar és una mica la meva teràpia. Sí que és veritat que ara, per exemple, estic amb una parella estable i, de fet, em casaré aquest any.
És el que anava per contar-te.
I llavors ara estic en un moment molt feliç. Llavors potser començaran a venir, ja han vingut alguns trossets de cançó que he de rematar, de cançons més felices, d'amor i una mica d'il·lusió.
És el que t'anava a dir, ara segueixes sent romàntic, tot haver-te trencat perquè aquest any, doncs sí,
clar,
que casaràs. Durant molt de temps vas estar amb covers, perquè, o sigui, ara només endavant faràs temes propis, tornaràs als covers, o quin és el teu pla?
Bueno, jo quan només feia covers sentia una mica la necessitat d'anar més enllà. O sigui, cantar les cançons d'altres està molt bé, i de fet és una manera molt bona d'explorar la tècnica vocal i arriscar-se i donar una mica més de sí, perquè clar, per exemple, si t'agrada David Bisbal, és superagut i, sí, i té una extensió vocal molt àmplia. Llavors, això va molt bé perquè quan portava les cançons a la Nina, doncs anàvem extenent una mica el terreny vocal a través d'aquest tipus de cançons. Però sí que és veritat que quan has fet moltes covers o has anat a molts concursos o has fet concerts només de covers, clar, sents que no ha estat completament la teva essència, no estàs explicant històries teves, estàs explicant històries dels altres, i a part, hi ha un tema que és que per molt que puguis agradar a la gent o per molt bo que puguis arribar a ser, mai cantaràs una cançó com el seu autor, amb la seva essència i amb allò que significa. Llavors, a partir de que vaig començar a composar i a cantar les meves pròpies cançons i a mostrar-les, vaig descobrir que això m'omplia molt més i de moment he estat tirant per aquí. Sí que és veritat que no descarto anar fent algun cover de tant en tant, perquè per exemple ara hi ha hagut el Festival de San Remo i a mi que m'encanta la cultura italiana, doncs l'he estat seguint i hi ha molts temes que després m'he sentat al piano i he volgut fer perquè, doncs, per exemple, el Dirama m'ha encantat, un tema que es diu Tu no, que també és com molt desgarrador, molt passional, molt de desamor, i llavors fer versions d'aquests temes també m'encanta.
M'ho apunto que aquest dijous estic clàssic italià i haig de portar una cançó.
Ah, doncs mira.
I doncs m'apunto el que m'acabaves de dir. Bé, ara farem un petit pausa per escoltar el tema que ens presentes avui, ¿vale?, que és el reloj de la vida, i continuem.
Molt bé.
Escoltem, doncs.
Difícil que es dejar todo atrás por ti. Tan difícil que es volver a empezar sin ti. Pero ha llegado el día de avanzar. Tanto dolor me va a matar. Si tu amor quita, me tendré. El reloj de la vida para así jugar sin medida, sin que seas mi guía. Todo atrás por ti. Tan difícil que es volver a empezar sin ti. Ha llegado el día de avanzar. Que tanto dolor me va.
El reloj de la vida és el, dius que és el teu tema preferit?
Sí, de tots els que he fet fins ara, sí.
Per què?
Perquè, a veure, n'hi ha d'altres que, per exemple, Arrivederci, que ara és com una mena de zasca, en tota regla, que és com sortit de molta ràbia i tal. Llavors, l'Atlántico y mi más és un drama. És un drama perquè jo estava destrossat. De fet, la cançó vaig estar molts mesos que no podia cantar-la sense plorar. No la vaig gravar fins que no em vaig veure capaç de fer-la, diguéssim, amb sang freda. Yeah. I, perquè, clar, executar una cançó que et porta tants sentiments i tan dolorosos no és fàcil. I altres temes, per exemple, per primer cop, és guai perquè és més d'esperança, és més de... he conegut una persona, a veure si la cosa doncs anirà cap a un amor idíl·lic, diguéssim, una mica. Però el reloj de la vida és alliberador. El reloj de la vida, diguéssim, que és... tracta de com afrontar una ruptura o no té per què ser sentimental, tampoc, perquè pot ser una ruptura o pot ser una decepció doncs, a la feina o a la vida en general... Un lloc on les coses no t'han sortit bé, però com les afrontes? Les afrontes deprimint-te i tancant-te a casa i ensorrant-te amb tu mateix? O sortiràs amb empenta a cridar al món que tu vals i a reivindicar-te una mica amb aquelles coses que t'agraden i allò que saps fer? Doncs és una mica aquesta segona manera d'enfocar-ho.
Com reneixer de les cendres, exacte, com l'ave fènix. No?
Com l'ave fènix, exacte. I és una mica això, m'han trencat, però ara m'alliberaré a base de fer allò que m'agrada, i jo tinc moltes aficions i moltes inquietuds. Per exemple, la cançó parla de composar, però també de dibuixar, de tal, i és una mica el que m'he refugiat quan he tingut ruptures. Al principi, quan era més jove, sí que em destrossaven i em passava mig any plorant. Cada vegada que veia una pel·lícula d'aquestes d'amor estava en un mar de llàgrimes, però després sí que...
T'acostumes més, no?
Clar, bueno, ja dius, canviem de xip, perquè si no et fas mal i no t'aporta res, llavors ves una mica a reconstruir-te, a buscar-te a un mateix, a cuidar-te i a inclús gaudir dels moments que passes amb tu mateix sol, perquè al final som l'única persona amb la que viurem tota la vida i ens hem de cuidar, ens hem de valorar i ens hem d'estimar i fer les coses que més ens agraden i ens apassionen.
Pues és un bon missatge per una cançó. Entre el Bajo la Luna, el gent que has comentat abans, amb els temes que va ser el 2019 i els següents temes, ha passat un temps. Ha sigut per algun motiu, pel Covid o perquè...
Clar, és que el Covid va ser com... O sigui, jo a Bajo la Luna hi era, la cançó és d'esperança i parla d'amor, però en el fons hi havia com una mena de metàfora també a nivell personal, a nivell artístic, de com si tot aquell amor que estàs desitjant, esperant tenir, sigui també triomfar. Una mica el somni musical de que allò arribi a ser doncs, com una història d'amor, també, no? Però, clar, llavors, poc després del Bajo la Luna Llena, com 6 mesos després d'arribar el Covid, i és un moment en què fins i tot els artistes consolidats...
Ho passen malament.
Clar, no sabien en aquell moment, 4 mesos tancats a casa, si podrien continuar les seves carreres, cap on aniria la cosa. Hi havia molts rumors, moltes fake news també, però molta part de realitat que la gent tenia por. Llavors, en aquell moment, clar, jo vaig tornar a Puigcerdà, estava fent classes al col·le que treballava, però diguéssim que tot era amb vídeos tutorials i així, o amb classes online i això... I clar, el nivell de seguir somiant era una mica, ostres, potser ara és molt arriscat. Uh-huh. Perquè si fins i tot les Shakires o aquesta gent que triomfa tantíssim no estan ni podent fer concerts ells, imagina't tu que vens de la nada.
Sí.
Llavors una mica això em va fer tocar de peus a terra, però en plan molt.
No.
I llavors vaig estar com un any que no veia la sortida d'això. Però després ja, quan va tornar a la normalitat i tot, ja vaig veure que sí que es podia seguir lluitant per aquest somni, però potser no he anat ja amb aquella il·lusió tant del Bajo la Luna Llena, sinó a nivell més realístic.
Uh-huh.
O sigui, jo, quan Bajo la Luna Llena, tenia pensat doncs, anar a una Operació Triunfo, una cosa d'aquestes, i acabar traient un disc amb Sony Music, per exemple. Després del Covid vaig dir, això... bueno, ja tens una edat, perquè al final els d'Operació Triunfo i això tenen 18 anys, no sé què, jo en tenia doncs, cap a 26-27, bueno, a part que aquests programes, aquests realities, són una mica superficials, busquen cert estereotip de persona, que potser no sóc, perquè jo sóc més timidet, sóc més de... Bueno, la qüestió que vaig dir, potser el meu somni, no cal ser una superestrella internacional
de moment,
sinó que em conformo en mostrar les meves cançons, en fer petits concerts i una mica, doncs això, no? Obrir-me a la música i a la gent, però simplement que em realitzi a mi d'una forma més no tan de ser un boom, sinó una mica més d'anar per casa, però igualment estar feliç amb això.
I el, per primer cop que la vas escollir en català, o passa per algun motiu, o penses que faràs més temes en català?
Sí, dins del disc tenia previst que les quatre cançons que queden, dos o tres seran en català. Bé. Sí, però clar, la millor era el per primer cop, que va ser una mica el tret de sortida d'aquest projecte, i és amb la que vam fer el videoclip i vam apostar una miqueta més per aquesta. Sí,
el videoclip està bastant xulo. Vale, ja m'has dit que Liberty Cara, pues, la vas posar el títol, no, però ja està, no vas dir, o sigui, el idioma és el castellà, però ho vas escollir per algun motiu, que fos en italià aquest enfadament que has explicat abans?
Sí, a veure, volia que tingués part de la meva essència, Arrivederci Cara, o sigui, amb aquesta frase en italià, però a la vegada volia que tingués també essència de la persona a la que anava dedicada, que li agrada molt el francès i havia estudiat l'idioma i tal, i França en general. Llavors també és una mica una metàfora, perquè en aquesta relació diguéssim que no ens vam entendre mai. O sigui, no hi havia comunicació. I una mica la cançó demostra això, perquè jo estic com amb el meu rotllo italià i ell amb el seu rotllo francès.
Vale.
I llavors no coincidim mai. És una mica això.
Vale. Ara ho entenc. I després amb la de No quiero que te vayas, la història ve de lluny amb un WhatsApp, no? És així?
Sí, No quiero que te vayas és inclús anterior a Bajo la luna llena.
Ostres.
Sí. Crec que és de 2018 que vaig fer un àudio de WhatsApp en un moment, diguéssim, d'un batxe. Li vaig enviar un WhatsApp a aquesta persona amb la que estava sortint. Però clar, en aquell moment no sabia que seria una cançó, era només un missatge cantat. Després, amb el temps, vaig dir, ostres, aquest missatge cantat potser que me l'enviï per correu al conservi, perquè després perds tot lo del mòbil i se'n va a Norris. I així per recordar-ho, no? Perquè potser en un futur, que en aquell moment no composava encara, però pensava, potser en un futur, perquè ja ho tenia en ment, composes i tal, potser pots repescar això i fer-ne alguna cosa. Exacte. I després va ser com 4 anys després que vaig dir, a veure on ho havia guardat això. Vaig escoltar-m'ho i vaig dir, això promet. Em vaig sentar al piano i ja li vaig buscar acords, li vaig buscar harmonia i vaig acabar de completar una mica l'estructura, perquè tenia l'estribillo i alguna cosa més, però no estava tot complet.
I ella ho sap, la destinatària?
No ho sap. Bueno, si ha vist alguna cosa per les xarxes socials així, ho haurà descobert, però jo no l'hi he enviat.
Tu dius que normalment digues a pensar un tema uns 20 minuts, o més o menys, no?
Sí. A veure, hi ha vegades que jo m'assec al piano i surt tot com molt de cop i en 20 minuts ho tinc. Per exemple, l'Atlántico de Mil Mas va ser un exemple molt clar, perquè va ser tot de cop. I el per primer cop, inclús també. Però n'hi ha d'altres que s'han de deixar reposar, que van a foc lent. Uh-huh. I, per exemple, el No quiero que te vayas va ser una mica...
No, foc lent segur.
Sí, foc lentíssim, aquest va ser l'exemple més clar. Sí, perquè a part, un dia la vaig muntar amb acords, però després igual van passar diversos mesos fins que no la vaig estructurar més, i després, quan vaig gravar-la, inclús hi ha un pont que vam afegir llavors, vull dir que aquesta va ser amb molt foc lent i amb moltes parts, amb molts fragments.
I després, quan ja tens pensada, com és la teva producció musical? Com tu fas?
Sí, llavors...
Perquè és la part més complicada de tot, no? De fer un tema...
Clar, llavors jo vaig al productor i llavors li ensenyo la cançó, la toco amb el teclat d'allà i tal, i pensem una mica el ritme, si l'accelerarem, si es mantindrà com estava l'original, i llavors ja comença ell amb la bateria, i a partir d'aquí doncs li muntem les guitarres, en el cas de les últimes tres també els violins i el cello, i tot això.
I llavors ara tens 6 temes publicats, no? Entenc.
6 d'aquest últim, diguéssim, tarannà més de pop tradicional, i el Bajo la luna llena, que era més un pop reggae fresc d'estiu.
I ara, el que he dit abans, són 4 temes més per tancar l'àlbum.
Per tancar l'àlbum, sí.
I tens data prevista per l'àlbum aquest?
Això, és que jo ho anava a gravar al març, però llavors em van sortir amb això de les Oppos pel 27 d'abril.
Ostres.
Però vaig dir, millor ho gravem amb calma el juliol i ja traurem el disc potser cap al setembre-octubre.
té títol ja? O has pensat el títol de l'àlbum?
Això, no sé si posar-li la cançó, una de les cançons que venen, o un nom més generalista, així, ja ho veurem. Encara no ho puc desvelar.
Fas moltes entrevistes en català? Últim.
En català no n'he fet gaires. Ah. N'he fet per una revista de la Cerdanya, que es diu Carol, i poc més, en català.
Perquè clar, he vist que et pregunten de fora, però
sí,
d'aquí...
Sí, he fet molta a Argentina, també algun podcast a Mèxic, però en català poca cosa, sí.
Bueno, pues s'ha de fer. Sí. I més si la meitat del disc sigui amb temes en català.
I tant. Em va fer molta il·lusió que en The Rock, la revista En The Rock, em va publicar la cançó per primer cop.
Doncs pues mira, ostres, sí, molt bé, felicitats. I llavors, després del teu disc, faràs concerts? Tindràs una gira o com ho tens pensat després?
Sí, la idea és ara, cap al juny, juliol, agost, començar a fer concerts per aquí a Barcelona i després ja mirar a més ciutats i tal.
Molt bé, molt bé. Doncs moltes gràcies per la teva visita, Zelmo, Guillem. Ha estat molt interessant el que has explicat.
Moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb mi.
Doncs moltes gràcies a tots per escoltar-nos i que tingueu una bona música.